Mira, podria començar parlant-te de la pandèmia, de l'atur, de les noves restriccions que entraran en vigor a partir del dia 7, però et parlaré d'una altra cosa que és molt més important i que és urgent, i és les donacions de sang. Saps que a Catalunya tenim una reserva de sang que a hores d'ara no va més enllà dels 5 dies només? Per això, el Banc de Sang ha organitzat una nova marató de donar sang. Serà del 8 al 15 de gener i pots anar a l'hospital principal més proper. En el cas de Lleida, per exemple, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on t'atendran de manera segura, segura sanitàriament parlant, i la teva donació ja saps que no té preu, eh? Necessiten mínim 10.000 donacions. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres informacions te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 5 de gener del 2021, vigília de festiu, avui també, demà és dia dels Reis Mags, dels Reixos, eh? com diem a Lleida. I, per tant, avui havia de ser aquell dia de la cavalcada, que evidentment, i amb les xifres que tenim sobre la taula, no es farà, però sí que des de l'Ajuntament ja han anunciat que hi haurà una cavalcada express, sorpresa i flash, aquesta ràpida, més o menys ràpida, i que passarà per molts carrers. I el que pretén és que no baixem al carrer a veure com passen, sinó que ho veguem des dels balcons o des de les finestres. Sigui com sigui, hores d'ara, una mica més, una mica per sobre, de 2 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima de 3 sota 0. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També la darrera hora informativa. Parlarem d'advocats o de temes que ens poden solucionar els advocats. Ho farem des de Q2 Consultors amb el nostre advocat de capçalera, amb el Josep Lluís Gómez. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, perquè és el primer dimarts de mes i d'any, de mes i d'any. Però ja saps que amb ella fem aquest exercici de fer memòria, que cada vegada més metges et diuen que és una cosa que hauríem de fer de manera constant. Exercitar la ment, recordar coses, jugar jocs d'aquests de recordar, de memoritzar, de recordar què passava doncs en un any concret i parar un moment. Doncs això t'ho fem amb la Mari Carmen Salvador, el primer dimarts de cada mes. Avui estarà amb nosaltres. A partir de la una, torna a l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, amb un altre projecte interessantíssim. Ja saps que cada dimarts descobrim a persones i projectes que són força interessants. Avui parlarem de sake, però autòcton. Ja veuràs, és una història ben maca, eh? I a partir de 2:45, la nostra tertúlia dels polítics, on acab, ja saps que acabarem de parlant de tot, fins i tot de política. Si tens una suggerència, envia'm un WhatsApp. El número és el 664-526-180, no et faci vergonya. 664-526-180, o un missatge de veu o de text, el que tu prefereixis. En fi, una mica per sobre, 2,3 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. No sé si on hi ha el nostre meteoròleg fa més fred, perquè ja saps que això dins de la ciutat també es nota. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Home, on estàs tu, segurament baixa més la temperatura que no passa al centre de la ciutat,
eh? Bueno, sí, estic a la zona d'Agrònoms Arboretum.
Fa més fred aquí, eh?
Una mica fora de la ciutat, evidentment no hi ha la illeta de calor que pot tenir Lleida. Sí. A Barcelona és molt més gran, pot ser marcar de 4 a 6 graus més.
Déu-n'hi-do.
Justament a les afores, però a la ciutat de Lleida pot ser no tant. Però sí, anem cada dia rebaixant la temperatura. Mm-hmm. La màxima es queda més curta, la mínima davalla més. I demà, més.
Més?
Demà estan previstes 4, al voltant de 4 sota 0 i 4 sobre 0.
Bueno.
Ja estan igualant els positius i els negatius.
Déu-n'hi-do.
Quin diu aquesta temperatura vol dir que al Pirineu avui matí estava nevant a la Vall d'Aran, completament nevada, i rodalies, eh? Rodalies, és a dir, molt territori del Pallars. Sobirà i la Vall Fosca, capat i nevant a totes les cotes. Les temperatures de totes les comarques de l'interior de Catalunya, gairebé només la línia costanera de Barcelona i Tarragona, no ha glaçat. A tot l'interior ha glaçat, temperatures molts graus per sota, al cim dels Pirineus, 14 sota 0 a Baqueira, al pic de l'Orri...
De totes maneres, Armando, em vas passar un mapa ahir on la temperatura mínima de tota la província de Lleida, crec, si no em vaig descomptar, tota estava sota zero.
Sí, ja portem diversos dies.
Tota?
Sí, sí, i demà més, i tot sota zero.
Bueno, escolta, Armando, demà dia dels Reis.
A veure. Avui i demà, sí. Bueno, avui tenim una franja de, que és el conegut per boira alta, que tapa el cel a bona part de la meitat sud de Lleida, no passa al sud-oest del Segrià, però sí el sud de la Noguera, l'Urgell, la Segarra, el Pla d'Urgell, part de les Garrigues i el nord del Segrià, s'haurien d'anar escampant, esvaint, i tenim un solet molt fluixet. De cara de Marreis, igual, un dia tranquil, però molt fred, molt sota zero, boira matinal, que podia ser llebradora si és boira espessa, o boira alta a bona part de la meitat sud de Lleida, que es podíem anar marxant al llarg del dia, i amb poques feines arribarien a 4 graus, al Pirineu superglaçats, amb una mica de neu al Pirineu, i esperant el canvi que arribaria a partir del dia 7.
Vale. Armando, espera. O sigui, demà dia de Reis,
encara tranquil,
a la ciutat de Lleida, però és difícil que veguem el sol demà.
No, podríem veure-la
sí?
A la tarda.
Vale.
A la tarda podríem veure.
Però boira plana no, eh? Boira plana no.
Boira plana sembla que podria variar entre boira plana o boira alta, però si queda boira alta, que és el que està passant ara, pues la temperatura no pot pujar i quedem gairebé com una nevera.
Efectivament.
El congelador per la nit i primeres hores del matí, i nevera a 2-3 graus durant el dia.
Bueno, si podem conservar-nos millor així, doncs millor.
I el canvi és que...
A veure, sí. Els esquís, Armando, els esquís, que els tinguin cerats ja.
No crec que arriben a tant, però mai se sap. La previsió encertada és la que donarem el dia 7 pel matí.
Vale.
Perquè el dia 7 ens arriba pel sud de la península ibèrica, arriba una borrasca més càlida i més húmeda. I aportarà aquesta humitat que amb el fred que tenim a sobre la meitat nord de la península i gairebé tota Catalunya, pues es podria convertir en neu. Pel matí del dia 7 dijous encara el cel s'anirien cobrint, no creiem que n'hi haurà precipitacions i seria el final del dia 7, del dijous, quan podia començar a nevar, però pel sud,
Bueno.
Pel sud de Lleida, de les muntanyes de les Garrigues, la zona d'Almatret...
Que també és un punt on neve,
del sud a nord, durant la nit i matinada del 7 al 8, i podien, la matinada al matí, primeres hores del matí del divendres, podien llevar-nos tot blanc.
Bueno, Armando, com que hem de parlar dijous al matí, i veig que això va canviant...
Claro. Tot canvia, perquè s'ha anat enrederint una mica la previsió.
Bueno,
i això varia contínuament, perquè això li passa igual que al virus, l'atmosfera. Funciona 24 hores tots els dies.
No, vale.
I contínuament, i les actualitzacions se fan cada 6 hores.
No em posis el virus aquí a la meteorologia, que ja en parlo tot el dia,
no,
ja només em faltaria això.
Té un funcionament que a vegades me semblen algunes
sí,
coses semblants.
T'entes perfectament. Escolta, ara hi ha un tema personal. Has escrit la Carta dels Reis o no?
Bueno, no... Los Reis és que se marxi aquesta pandèmia lo més aviat possible.
Però tu escriu i envia-ho.
A més, ja, pues...
No, i demana una coseta per tu, Armando, que tu mereixes també, home. Tu demana alguna coseta.
Pues, mantenir la salut que tenim.
Bueno, ben fet, això també.
Ja
però hi una coseta també. Armando, escolta, que et vagi molt bé demà.
Vale.
Ens escoltem dijous.
Ja concretarem exactament si acabarà nevant a Lleida, perquè estem a 100-200 metres.
Que sí.
Difícil de que nevi, però aquesta vegada tenim moltes possibilitats, més del 50% que nevi a la plana de Lleida, principalment divendres.
A veure com anirà. Una abraçada, Armando.
Vinga, bons Reis a tothom.
En fi, nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de dades, de xifres. L'atur puja amb 551 persones a la demarcació de Lleida al desembre i la xifra de desocupats se situa en 26.556. El sector de l'agricultura és l'únic que baixa, mentre serveis, indústria i construcció registren increments. La Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya mantindrà obertes les 6 estacions d'esquí que gestiona el Pirineu, tot i que amb el mínim de servei. La companyia pública pretén així ajudar el territori a passar el mal tràngol que suposen les noves restriccions que en parlarem tot seguit. Aquestes restriccions ens diuen que del 7 al 17, 10 dies de confinament municipal i, entre d'altres coses, de comerços tancats el cap de setmana si no és un comerç essencial com pot ser un supermercat, una farmàcia o una perruqueria, curiosament. Això serà del 7 al 17, però és que el govern ha dit que això ho fa no per millorar, no, simplement per frenar, la pujada de casos de Covid, que estem en un increment diari d'un 4%, i clar, no venim de zero, venim d'una situació dolenta. Si a la situació dolenta hi anem sumant un increment d'un 4% diari, doncs evidentment, podeu imaginar on acabarem. Acabarem malament. Per tant, les mesures són fluixes, parlo des del punt de vista sanitari, però vaja, són necessàries, però no ara. Potser fa un mes que eren necessàries, no ara, no ara. De totes maneres, aquest confinament municipal, sumat a que els caps de setmana obliguen a tancar tots els comerços que no siguin essencials, està valorat des de les diferents associacions de comerciants com una mesura terrible pel sector. De fet, el comerç de Lleida així ho considera, aquestes noves restriccions, i alerten que estan, estan escanyats. El tancament municipal i de cap de setmana tronca les esperances als comerciants que tenien dipositades a la campanya de rebaixes. Ho explica molt bé el president de l'Eix Comercial de Lleida, Llorenç González, que alerta que aquestes noves restriccions els afecten moltíssim, moltíssim.
La campanya d'hivern, vull dir, no ha estat gaire bona. Esperàvem rebaixes per poder cobrir com a mínim una mica més de gastos, i si comencem a... que no pots obrir els caps de setmana, que els de comarques no poden vindre a la ciutat a comprar, bueno, és que val més. Això és un tancament, com van fer el març, abril i maig, com que no poden pagar a les empreses, no poden pagar-li el que estan perdent, doncs és la manera de dir tanqueu, però no tanqueu. O sigui, us obligo a tancar, però no us pagaré les pèrdues que teniu.
Els hostalers del Pirineu també alerten que el nou confinament municipal suposa un cop fort a la seva salut econòmica. El sector demana ajuts directes i l'anul·lació de tributs per tornar a ser els principals damnificats de la pandèmia. I és que el nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida ha tornat a pujar a 156 avui dimarts, 6 més que ahir dilluns, segons això, les dades del Departament de Salut. En canvi, les UCI han tingut una baixada de pacients crítics i han passat de 16 a 13 hores d'ara. A la Regió Sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot que ha pujat una altra vegada als 421 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia que també ha pujat al 1,20. A la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot també ha tornat a pujar, s'ha situat als 935 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia iguala a la del Pla de Lleida amb 1,20. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot també ha tornat a pujar, 552 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia s'ha situat al 1,45 per sobre d'ahir, i per tant, tots els indicadors sense cap mena d'excepció, ens diuen que les xifres són dolentes. Hores d'ara, a nivell de tot Catalunya, s'han vacunat a 10.475 persones.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como una raqueta de pádel Starbite R9.4 que antes costaba 318 euros por solo 159. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en el Corte Inglés.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bé, doncs arriba el moment en el que parlem amb un advocat i parlem de... Anava a dir de temes d'advocats. No, parlem de temes del dia a dia, de la societat, que et poden passar a tu o a mi, i que sempre va bé tenir aquesta opinió d'un advocat, perquè, escolta, no podem entendre-hi de tot, i de vegades ens poden ens podem deixar influenciar malament o podem agafar el camí que no és el correcte. Mira, jo et recomano que te'n vagis a Q2 Consultors, que estan a internet, www.q2-consultors.com, i que també a Lleida els trobes al passeig de ronda número 57, als Baixos. I si no, el telèfon, que és fàcil, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Tu exposa el teu cas i tranquil, que et passaran al departament corresponent. Mira, jo avui parlo amb l'advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon any, Ricard.
Bon any, això no m'ha dit, perquè mira, fa un any que no ens escoltem, aviam, fa un any.
Sí, sí.
Ens escoltàvem a l'any passat, per entendre'ns. El que passa que l'any passat fa 4 dies, 5 dies. Bueno, són aquests primers dies d'any. No ha canviat gaire la vida, Josep Lluís, del 2020 al 21, de moment?
Malauradament no. Crec que tindria que haver millorat, espero que aquest any 2021 sigui força millor, però malauradament no, potser empitjorar fins i tot.
Sí, la veritat és que jo crec que el gener serà un mes complicat, i que això sí, jo crec que a partir de llavors serà un any marcat en el que cada dia estarem millor que l'anterior, espero, toco fusta, tot això. Josep Lluís Gómez, perquè amb tema de la pandèmia sembla que estigui tot aturat, però no, es van fent coses i es van aprovant normatives noves, algun retoc d'alguna llei, i avui en podríem parlar d'una que la veritat és que se n'ha parlat, pandèmia, amb el permís de la pandèmia, perquè sembla que ho monopolitza tot, i és el tema dels desnonaments. I sabem que des del mes de març, abril, i ja n'hem parlat aquí amb tu, doncs, bueno, va haver com uns consells, unes normatives que a priori tenien data de caducitat, però que sembla que tot això s'ha allargat, Josep Lluís, i hi ha alguna novetat, a més.
Sí, hi ha novetats. Lo cert és que nosaltres, a la nostra feina, a vegades parlem mig en broma de que en lloc de parlar d'arrendaments te diuen que parlar d'enredaments, perquè la matèria és força complexa, no? I lo cert és que el tema dels arrendaments és una qüestió que tant el govern espanyol com el govern català és un objecte de la seva dedicació. Pensem que n'han parlat alguna vegada aquí del decret de Catalunya de limitació de les rendes, però el tema dels arrendaments i de les ocupacions és un tema també d'àmplia dedicació per part del govern. I des del mes de març fins aquí hi ha hagut quantitat de decrets que fan referència a aquesta situació, amb casos en principi de vulnerabilitat social, el qual també realment és un problema important, el de la vulnerabilitat social, no? I hi ha hagut infinitat de decrets, pensem que des del març fins aquí hi ha hagut diversos sobre aquesta matèria, que feien referència a vivendes, a locals, a la rebaixa de les rendes, a l'ajornament del pagament d'aquestes rendes, i hi havia normativa que feia referència a grans tenidors, és a dir, aquelles entitats o persones que tenen més de 10 vivendes, o hi havia normativa que feia referència a tothom, a petits i grans tenidors. I ara hi ha hagut una normativa, el 23 de desembre, que potser per ser la vetlla de la nit de Nadal ha passat una mica desapercebuda, i que, bueno, realment, és una nova novetat. I hi ha algú que diu que ha sigut un atac directe a la propietat privada, en tant és una mena d'expropiació encoberta del dret a la propietat, que ve d'alguna manera amb la voluntat de ser una ajuda social a persones vulnerables, però realment ha traslladat la problemàtica als propietaris, no?
Yeah.
I aleshores el que fa aquesta normativa, és el que tu deies, és la suspensió dels desnonaments sense distinció de la qualitat de propietari. És a dir, ja la situació anterior, que durava fins al mes d'octubre, ara ha quedat ajornada sine die, mentre dure aquest estat d'alarma, de tal manera que qualsevol propietari, sigui un petit o un gran propietari, no podrà desnonar a les persones econòmicament vulnerables i sense alternativa, això ho tindran que acreditar elles, per suposat, amb quan se tracta d'un desnonament per falta de pagament o per extinció del contracte de la seva duració. No per altres motius, que són minoritaris, però quan hi hagi quantitats que et deguin o quan sigui una qüestió de termini, amb independència del moment que hagi començat el procediment o el judici, és a dir, si ja va començar fa 6 mesos, també ens afecta, aleshores, doncs aquestes persones, si acrediten aquesta vulnerabilitat, seran indesnonables mentre dura l'estat d'alarma.
El que passa és que diguéssim, la mensualitat passa a fer-se en càrrec a algú o simplement no es paga i prou?
Sí, no, ara en parlarem també d'això d'aquí, si m'ho permets al final. Evidentment, aquesta és una situació de no desnonament que no es produeix automàticament, és a dir, tu han de demanar, perquè si no ho demanen, pues el procediment seguirà normal, val? I ens trobarem amb aquest fenomen. I, a més, cal també afegir que no solament és una qüestió de que durant aquests mesos no cobrarem el lloguer, sinó que, a més, si al nostre càrrec van aquell rebús de l'aigua, de la llum, de la calefacció, perquè ho paguem nosaltres...
No els pots tallar, no?
No es pot tallar i ho tenen que seguir pagant, perquè fins i tot no solament tenien l'obligació legal de fer-ho, sinó que, a més, podríem incórrer en delicte, vale?
Clar,
déu-n'hi-do. Potser el més polèmic d'aquesta norma és que aquesta situació de privilegi, d'alguna manera, dels arrendaments, passa a ser també estendre's amb el cas dels ocupes, vale? Amb aquelles vivendes, en principi, hem de pensar que són ocupades il·legalment, però en aquest cas, en el cas dels ocupes, solament quan aquestes vivendes perteneixen a persones jurídiques, és a dir, a societats, siguin petites o siguin grans, o a persones físiques que siguin grans propietaris, és a dir, més de 10 vivendes. En aquest cas, els ocupes, per dir-ho d'alguna manera, que potser a vegades és una mica pejorativa, però no ho dic amb aquesta intenció, sinó
però
tothom ho sàpiga una mica a què estic referint, també tindria una situació de privilegi. Insisteixo, quan se tracta de persones jurídiques propietàries o persones físiques grans propietàries, no el petit propietari. En aquest cas, quan hi hagi persones econòmicament vulnerables, sense alternativa, la llei el que diu és que sigui el jutge que decideixi sobre aquest cas. El jutge el que ha de decidir és si hi ha una situació d'extrema necessitat, en aquest sentit vindrà assessorat pels serveis socials. Pensem a la pràctica que tot això farà que la decisió se demore força mesos en el temps,
sí.
Aquest és un problema, no? I en aquest cas, pues, el jutge decidirà què passa en aquests casos i el jutge podria reconèixer que situació d'extrema necessitat i prorrogar aquesta situació fins a que no hi hagi una alternativa.
Josep Lluís, ara em ve al cap, suposo que en parlarem les properes setmanes, però per aquestes coses hi ha assegurances també, no?
Sí, a veure, aquí, diguem-ne...
T'ho dic perquè la setmana vinent o l'altra jo et preguntaré sobre assegurances i una de les que podem parlar és d'aquestes, que suposo que amb aquest canvi de normativa potser es posaran més de moda.
Sí, hi ha aquest tipus d'assegurances o hi ha algun tipus de producte, per dir-ho d'alguna manera, que a més se publicita bastant per televisió, que tendeix a assegurar precisament el rebre la renda en aquests casos. Hi ha assegurances i, en tot cas, l'assegurança significa pagar una prima, en tot cas, aquesta norma que estem parlant, i era la pregunta que tu me feies en primer lloc, la disposició addicional segona de la llei diu que els arrendadors, els propietaris afectats per la suspensió aquesta extraordinària, tenen el dret a sol·licitar una compensació dintre dels 3 mesos següents a la fetge que s'hagués fet l'informe dels serveis socials. És a dir, que d'alguna manera l'Estat més propi un dret, per dir-ho d'alguna manera, i me'l compense. Però, ojo amb el que he dit. És a dir, es tracta del primer cas, els arrendadors afectats per la suspensió extraordinària, és a dir, i des d'aquell moment, és a dir, les rendes que me diguen antigues, velles, evidentment, no? I si no seran les rendes, diguem-ne, derivades d'aquesta situació extraordinària, que jo he de reclamar en el plaç de 3 mesos, ojo, perquè és un plaç molt petit, val? I què se'm pagarà? Quin té se'm pagarà? Pues el valor mig de lo que correspon a un lloguer en aquella zona, que normalment coincidirà, si fa no fa, amb la renda que em tindrien que haver pagat. Però la llei no deixa massa clar, diu que són 3 mesos, ni com ho he de fer, com ho he de demanar, i sobretot la llei no deixa massa clar és quan ho pagaran.
De totes maneres, Josep Lluís, jo ho tinc clar, llavors, us n'aneu a dos consultors, que ells sí que estan al dia, és la seva feina, és a dir, ells estan al dia de totes les novetats i de tot el que va sortint, i en un cas així, crec que més que mai, Q2 Consultors estan a Passeig de Ronda 57, o es pots trucar al 973-28-28-18, i ells et diran, amb el teu cas particular i adaptat als plaços que hi hagi en aquell moment, què has de fer i què no has de fer, perquè és que al final nosaltres avui sí, donem una pinzellada, però vaja, vull dir que si no ets del ram, Josep Lluís, segur, com bé dius, se t'acaba passant un plaç o una altra història. Per tant, 973-28-28-18, Acudos Consultors, teniu el Josep Lluís Gómez i a tot el seu equip que us assessoraran. Josep Lluís, bueno, ja et dic, la setmana vinent o l'altra parlem d'assegurances.
Molt bé, molt bé. Bueno, de moment aquesta nit que tothom els Reis es portin
home, això...
no carbó, sinó coses bones.
Sí, alguna coseta útil també,
També, sí.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Al punt que arribem a 3:15, ara dono pas a la Mari Carmen. Et dic com està l'estat de les carreteres a la xarxa viària lleidatana. Tenim ara dos punts amb obligatorietat de cadenes. És la carretera C-142 per accedir al Pla de Beret i després la C-28 al Port de la Bonaigua. Per tant, aquí és obligatorietat de cadenes. Doncs apa, que és el primer dimarts de mes i d'any, i per això hem de donar la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Espero que sigui un bon any el que comencem.
Espero que sí, Jo ja he dit que crec que el 2021, i crec que no equivocar-me, llevat potser d'aquest primer mes de gener, que ja veurem com acaba la cosa, és un any que cada dia anirem a millor que el dia anterior.
Una
cada
mica
dia.
Amb esperança.
Una mica,
amb
poc a poc, però poc a poc. Ja veuràs que serà un any que sí, que cada vegada anirem a millor. Igual que el 2020 ha sigut a l'inrevés, que cada vegada ha anat a pitjor, aquest cada vegada anirem a millor. En fi, primer dimarts de mes, primer dimarts d'any, 2021, Mari Carmen. No havíem de volar els cotxes, ja, el 2021?
Sí.
No havíem de teletransportar-nos, guaita, no?
Mira, encara no podem volar, no? Que dèiem que aniríem volant en lloc d'en taxis, els taxis volarien.
A nivell de noves tecnologies hi ha coses
sorprenents,
però deixeu-me que ho digui en castellà, que sona millor, un virus ens ha posat en jaque a tot el planeta.
Ens ha dit stop. Stop.
És una mica una cura d'humilitat que jo crec que hauríem de reflexionar i no oblidar-nos, que jo crec que hi ha molta gent que amb això de la vacuna ja ens hem oblidat de tot.
No.
Broma, que un virus que no es considera ni un ésser viu, és una cosa inferior, ens ha aturat el planeta i s'ha endut a molta gent, per desgràcia. O sigui que tecnològicament se segueix avançant, però a nivell humà... bueno, potser hi ha coses a fer encara.
Milions de morts.
És que clar, són molts, En fi, va, que no volia parlar parts d'això ni molt menys, però estem al 2021. Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem un exercici, que és aquest de recordar, fer memòria, que això és molt bo, que ja ens han dit que s'ha de fer, i tirem 25 anys enrere. Per tant, canviem d'any també i ens n'anem cap a l'any 1996. Estem al 96 ara. Què es deia el gener del 96?
Bé, comencem per primers de gener. L'escorxador va aconseguir que Lleida celebrés el nou any al carrer, a l'històric rellotge de l'antic escorxador municipal. Allí es van reunir unes 1.500 persones.
Mira.
Que van ser obsequiades amb cava, gentilesa de l'Associació de Veïns, i la festa popular va continuar al local provisional que tenien els baixos de l'Acadèmia Mariana. Uh-huh. Aleshores estaven els baixos de l'Acadèmia Mariana.
El carrer Acadèmia 17.
Exacte.
Bueno, l'Acadèmia Mariana està allà, som nosaltres que ens vam moure, però l'Acadèmia 17, que ara és ben maca, si no l'heu visitat, busqueu un dia i visiteu-la.
Està restaurada, és una preciositat. Sí. Amb el desig, doncs, van menjar-se el raïm, amb el desig d'estrenar aviat el nou local, que és allí on són en aquests moments, mm-hmm. ja, a l'escorxador, i tenien ja el desig de fer-ho i un desig també d'un bon any, 1996. La campanya Joguines Amigues pensava regalar joguines a 2.000 nens d'ètnies desfavorides. La paeria va habilitar el pavelló 11 de setembre per recollir les donacions. El primer lleidatà de l'any es va fer esperar fins al migdia una nena, filla d'un matrimoni de Torregrossa. La primera catalana va néixer, encara que els seus pares eren de Torregrossa, va néixer a Barcelona. Es deia Sara.
Mm.
I tot seguit, després de tocar les 12 del migdia, va vindre al món.
Bueno.
Se va fer esperar. Els Reis van arribar a Lleida l'any 96 després d'un viatge amb molta pluja que va parar sortosament al moment de sortir la cavalcada. Quan ja volien vindre a veure els nens de Lleida, va parar de ploure. Anaven carregats amb moltes joguines i caramels i amb 9 carrosses i 200 patges. També la loteria era notícia en aquestes primeres dates de gener del 96. Sort, la població de Sort, va tornar a repartir la grossa del nen 2 anys després. Una sèrie del primer premi va arribar a Lleida i va deixar 341 milions de pessetes a l'administració de Balmes.
Wow.
L'administrador de la loteria de Sort...
A la de Balmes, també.
Sí, a la de Balmes,
no,
bueno...
No, perquè aquest any també van rascar un tros del Segona.
Exacte, doncs pues aquell any també 341 Mira. Milions de pessetes de la loteria del nen a la de Balmes.
Molt bé.
I la loteria de Sort, l'administrador de la loteria de Sort, volia patentar en aquells moments les bruixes que decoren el seu local, perquè va dir que portaven la sort. I va invertir en uns ninos de la bruixa, que es van posar a la venda com a talismà. Talismà, i a més, jo diria, pues negoci per aquest senyor, perquè, claro, els ninos...
De totes maneres, les bruixes ja fa molts anys que existien, la figura de la bruixa, vull dir que patentar-ho ara al segle XX, bueno, era una cosa a dir.
Una manera de fer una miqueteta, més de
bueno,
negoci.
Fer soroll,
i fer soroll, sí. I fer publicitat. Bé, també la crescuda del Segre era notícia. Va alertar una vegada més a Balaguer i la granja d'Escarp. L'aigua va inundar finques sense arribar als nivells del 94. L'aiguat va provocar l'esfondrament d'una casa del casc antic de Balaguer sense víctimes. Les previsions anunciaven més pluges. Estarem, doncs, al cas perquè parlarem de més pluges. La paeria en aquells moments amenaçava a Renfe amb tancar la passarel·la de Pardinyes. Demanaria la declaració de ruïna si la companyia no reparava d'immediat aquest pas elevat. Demanaven instal·lar il·luminació com a mesura de seguretat. Estava degradadíssim, veritablement. A mitjans del mes de gener del 96, Lleida estava en màxima alerta per la por d'un atemptat d'ETA. El govern civil, el govern militar i la presó de Ponent eren algunes de les dependències que es trobaven en màxima alerta. Això era el gener del 96. La policia va detenir 8 persones per vendre contractes falsos a emigrants africans acusats d'estafar a 295 treballadors magrebins al tramitar els seus permisos de residència des d'una gestoria del passeig de Ronda de Lleida.
Quina pena que hi hagi gent que es lucri de la desgràcia d'un altre.
Sense consciència.
Perquè mira, a veure, ara no m'entengueu malament, però estafar amb una persona que té molts diners... És un delicte igualment i tampoc s'ha de fer, però m'entens...
Aquella bueno, persona no li passarà res, vull dir, continuarà...
Manteneu el que vull dir,
tampoc
s'ha de
vivint.
Fer. Ara, lucrar-se amb la desgràcia d'una persona que no té res, és que, vaja, i això passa aquí i el tercer món passa tot arreu.
Ja, sí, i continua així, per desgràcia. Anem ara a la festivitat de Sant Antoni Abat, als Tres Tombs.
Ah, sí?
La pau va ser el lema estrella dels Tres Tombs a Lleida del 96 i també els assajos nuclears i el cessament de la guerra de Bòsnia. La carrossa guanyadora era un enorme colom de la pau a Bòsnia que portava al bec una cistella de fruita que va realitzar l'Associació de Veïns de la Partida de Montcada. La Cooperativa Agrícola Pràctica, que organitza la festa, va iniciar l'any 96 amb bones perspectives.
Fixa't que el 96 demanàvem per la pau al món.
Sí, perquè...
No sé si...
La pau a Bòsnia.
No sé si anem millor o pitjor, Mari Carmen. També és un altre d'aquells temes que ja ens hem acostumat a conviure amb ell.
Exacte.
I és impossible que una persona normal pugui donar per bo l'estat bèl·lic del planeta. El que passa és que no en parlem prou, o tant, o jo què sé, no sé per què, però Mari Carmen, tu saps, hi ha moltes guerres en marxa, hi ha molta gent patint al món,
però
dic molta, vull dir molta.
Jo hem de tindre present.
I no.
Bé, hi havia una altra notícia pues, que també doncs, va fer feliç als lleidatans perquè Telecinco va fitxar a Miss Lleida pels pròxims 2 anys.
Mira.
Es deia Eva García, era de Tàrrega i treballava com a professora d'aeròbic en un gimnàs d'aquesta població de Tàrrega. Començaria després de la final de Miss Espanya.
Bueno.
I seria, durant 2 anys, Eva García estaria fitxada per Telecinco. L'empresa Cervesa Sant Miquel va traçar un pla social per modernitzar la planta de Lleida i va assegurar que la mesura volia millorar la productivitat de la fàbrica i adaptada també a les demandes del mercat actual. Va jubilar a 100 treballadors. En aquells moments es va fer un ús i abús de la Seu Vella. Això és molt curiós. Sí, perquè és una pàgina especial del Diari de la Mañana, m'ho hem de dir. El principal monument de Lleida era objecte de les més inversemblants transformacions publicitàries. Volia ser. Van arribar a convertir, a voler convertir, el campanar en una botella de cava o de cervesa.
Home.
Una iniciativa que va quedar avortada perquè volien utilitzar la seva campanya amb el teló de fons de la Seu Vella i el seu entorn pels productes de diferents empreses. Però hi ha la foto o el dibuix al Diari La Mañana amb una pàgina sencera i es veu la torre, en lloc de la torre hi ha una botella de cervesa. Sense nom, o sigui, sense publicitat, però és una botella amb el format de cervesa. És molt curiós. També la població de Flix va viure l'accident més greu de la química de Tarragona. Un escapament de cloro en l'empresa Erquímia va provocar una matinada d'intoxicació de 13 persones a les 2 de la matinada es va produir i va obligar al confinament dels 5.000 habitants de tota la població de Flix.
Fa 25 anys.
Això fa 25 anys.
I jo ho recordo, això.
Més o menys ho recordem, perquè va ser molt sonat.
Fa 25 anys.
Va ser un,
sí, per això t'ho dic.
Una cosa que va fer molta por, eh? I també en aquells moments la paeria ubicava, recordin, ara estem preparant l'AVE. Ara ja tenim l'AVE,
ja
tenim l'Avant, tenim... Bueno, en aquells moments la paeria ubicava el baixador de l'AVE a la Nacional 2 al costat de Gardeny. El director d'Urbanisme de l'Ajuntament, en aquells moments Josep Maria Llop, veia imprescindible reservar terrenys entre el Palermo i les antigues bòbiles Mora a la zona de Rufea per ubicar l'abaixador aquest de l'AVE a la base del turó de Gardeny. Un abaixador, no una estació.
Sí, sí, sí.
Ho teníem tot així com enfilat, embastat, podríem dir, com s'embasta una peça de roba, vamos. I després, sortosament, pues, l'alcalde Siurana va lograr que passés pel centre de Lleida.
Home, és que... Eh?
Bé, ara passem a un capítol i acabem. Acabem amb un capítol del 23 de gener del 96 fins al 29 de gener del mateix 96, entrem a la crònica del temporal de pluges i la crescuda del riu Segre. Les fortes pluges van provocar el moviment de roques de la muralla de Balaguer. Es van desallotjar 6 cases pel perill de despreniments. El temporal de pluja va continuar i el titular de primera pàgina del Diari La Mañana del dia 24 de gener del 96 era "Riada mortal", amb unes lletres enormes que agafaven quasi tota la primera pàgina del diari. Un matrimoni d'Oliana va morir al caure el seu cotxe al Segre. El vehicle que ocupaven va ser arrossegat per la forta corrent prop de la població d'Oliana. Balaguer i la Granja d'Escarp van viure amb intensitat aquesta crescuda del Segre amb molta por. Els equips de bombers i la Guàrdia Civil van realitzar la recerca d'aquest matrimoni arrossegat per les aigües. Un helicòpter es va sumar a les tasques de rescat. Una veïna de Tragó de Noguera, que estava caminant a la zona denominada de la Mata, va localitzar el tot terreny cobert per l'aigua i els bombers van treure de dins el cadàver de l'home amb la presència de la jutge de Solsona i el forense, que van donar l'ordre d'aixecament del cadàver. I llavors, a l'espera de que baixés el cabal del riu, va continuar la recerca de la dona que viatjava al mateix vehicle. Una sabata va donar la pista per trobar-la. El cos va ser trobat a 400 metres d'on va caure el vehicle i uns 200 voluntaris van participar en aquesta recerca facilitada pel buidat de l'embassament. Van tindre que buidar l'embassament d'Oliana. Les previsions eren de que les pluges donessin una treva i els pantans poguessin reduir el cabal de l'aigua i aliviar una miqueteta la crescuda del riu. Lleida, acabem. Lleida va viure el gener més plujós del segle XX, l'any 96. El centre meteorològic va recollir més de 100 litres en lo que va d'any. Fins aleshores, el rècord lo tenia el primer mes de l'any 1941.
Uf!
quan van caure 99 litres. I el 95, recordem, l'any passat, o sigui, el que recordàvem l'any passat, sí, el 95, va ser l'any més sec dels últims 100 anys en el territori lleidatà.
Una quin tendència contrast, que també hem d'anar mirant, evidentment.
Quin contrast.
Mari Carmen Salvador, escolta, un plaer tornar-te a retrobar aquest 2021. Demà és festiu, demà és Dia de Reis, mm-hmm. Suposo que has escrit la carta, t'has portat bé.
Sí.
Pues així ja ho tenim arreglat, això.
Això està solucionat.
Mari Carmen Salvador, una abraçada, cuida't.
Igual, moltes gràcies i que tothom tinguem molta salut i sigui millor aquest 21.
I tant.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Cuatro datos sobre el paro y la seguridad social al cierre de 2020 resumen a la perfección el momento en el que estamos. Primero, España cerró el año con casi 725.000 desempleados más que hace un año en las listas del antiguo INEM, en las listas del SEPE. Segundo, en diciembre también subió esa cifra, pese a la campaña de Navidad, que no ha sido suficiente. 36.825 personas más pasaron a engrosarla. Lo tercero, la seguridad social. Es verdad que en diciembre se han sumado 26.342 cotizantes más, aunque hay ahora mismo 360.000 inscritos menos que hace un año, es decir, empleos destruidos. Y cuarto y más importante, que es la clave, siguen en ERTE 755.000 personas en España que no aparecen en esas listas del paro, lo que quiere decir que superamos el 1.100.000 personas que hace 12 meses trabajaban y que ahora mismo no pueden hacerlo. Esa es la cruda realidad, sin envoltorios ni papel de regalo. ¿Hacia qué escenario vamos en España? Pues no lo sabemos. Hoy vemos crecer de nuevo las restricciones, por ejemplo en Aragón, pasado mañana en Cataluña, Valencia o Extremadura, que presentan graves aumentos en los contagios, podrían seguir el mismo camino. A esta hora, de hecho, está prevista la comparecencia del presidente de la Comunidad Autonómica Valenciana, Ximo Puig, para anunciar novedades. Eso en España. Pero es que en Reino Unido está desde hoy de nuevo como en marzo, en confinamiento total.
Es cansancio y frustración. Frustración porque volvemos otra vez a la situación de marzo y abril, que es un confinamiento menos estricto que el que hubo en España, porque aquí te permiten salir a pasear y hacer deporte, pero es muy frustrante porque ayer, por ejemplo, empezaban las clases y hoy ya las han cerrado.
Pedro Yagüez trabaja en el sector financiero, lleva viviendo 25 años en Londres y nos contaba en Herrera en COPE, lo acabas de escuchar, cómo están viviendo este nuevo confinamiento que, como pronto, les va a llevar hasta mediados de febrero. ¿Estamos lejos de ese escenario aquí en España? Pues de momento, y esto ya te sonará de veces anteriores, Sanidad dice que no se plantea un confinamiento total en nuestro país. La Rioja, por cierto, acaba de anunciar también que adelanta el toque de queda de las 11 a las 10 de la noche, limita las reuniones familiares a 4 personas y se esperan, como decimos, otras medidas en más autonomías. Todo esto en un 5 de enero marcado, por supuesto, por la llegada de sus majestades de Oriente. En algunos lugares, como son magos, pues los reyes han llegado en globo. Ha sido en Sevilla, redacción de COPE en Andalucía, Inmaculada Jiménez.
Y miles de niños sevillanos aguardaban en las azoteas la llegada de los reyes en globo junto a la estrella de la ilusión. Ni el frío ni el viento impedían a sus majestades disfrutar de las maravillosas vistas. Esto nos contaba el rey Melchor.
El viaje en globo es espectacular porque nosotros que recorremos todo el mundo volando este año por la pandemia, hemos llegado a Sevilla y tenéis una ciudad preciosa.
No han podido, eso sí, tirar caramelos, pero nos prometen que el próximo año tirarán desde sus carrozas el doble. Eso esperamos.
Y en el puerto de San Isidro, en Asturias, el temporal parece que va a dar una tregua mañana. Permitirá seguir buscando a Virgilio García, es el operario de 61 años que fue sepultado por un alud de nieve el pasado viernes junto a su compañero César, que ya fue rescatado sin vida. Y en deporte seguimos pendientes de cómo reorganiza el Barça la previa de su partido de Liga mañana ante el Athletic Club después de que anoche se detectasen dos positivos por coronavirus en el cuerpo técnico, Eri Frade.
Esta mañana ha habido ronda de test PCR para todos los futbolistas, técnicos y trabajadores en la dinámica del primer equipo y ahora toca esperar los resultados para reprogramar la agenda, Elena Condis.
Se ha suspendido el entrenamiento de la mañana y la rueda de prensa de Koeman a la espera de tener los resultados. La plantilla ha ido a primera hora de la mañana para pasar nuevas pruebas PCR después de que ayer dos miembros del cuerpo técnico dieran positivo y ahora Esta tarde se van a conocer los resultados. La previsión es que la previa, la comparecencia, la sesión de entrenamiento y la lista sea esta tarde en el Barça, pendientes de si hay más contagios, porque el viaje a Huesca el día 3 se hizo en autobús, en concreto en dos autobuses, como marca el protocolo de la Liga.
Hoy tenemos tarde de Copa, segunda ronda, partido único a las 5 Ibiza Celta y Córdoba Getafe, a las 7 Linares Sevilla y Zamora Villarreal y a las 9 Alcorcón Zaragoza y Marbella Valladolid. Mañana es turno, por ejemplo, para el Atlético, que visitará Cornellá. A ver si en la rueda de prensa previa Simeone dice algo después de que el delantero de la Real, William José, se haya empezado a perfilar como una de las opciones para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Fuera del fútbol, día aciago, muy aciago en el Dakar. Carlos Miquel para Carlos Sainz y Barreda.
Sí, ha hablado Carlos Sainz, ya sabemos lo que le ha pasado. Barreda se ha perdido y también se ha perdido Carlos Sainz. Era el kilómetro 156 de la etapa. Y si el año pasado su copiloto fue clave para ganar el rally, Lucas Cruz esta vez ha cometido un error, se ha equivocado de waypoint, han tenido que dar marcha atrás y encima, para colmo, ha tenido un pinchazo. 33 minutos perdidos y está a 33 minutos en la general del líder Peter Hansel, segundo a Latilla, tercero Serradori, cuarto Sainz, toca remontar, quedan 10 días.
Y noticia en el Real Madrid de baloncesto, oficial el fichaje del pívot norteamericano con pasaporte israelí, Alex Tayus, procedente del Galatasaray.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy nos contáis cómo ha celebrado la Navidad una diócesis de la India poniendo en el centro a los más pobres.
Es la diócesis de Ranchi, en el estado indio de Jharkhand, que ha celebrado este año la Navidad sin grandes decoraciones ni festejos especiales. En la residencia del arzobispo se organizó una gran comida comunitaria en un prado para más de 2.000 conductores de rickshaw, que se vieron muy afectados por el confinamiento del COVID-19 y están luchando para volver a trabajar. Con el apoyo de varias congregaciones religiosas y muchos voluntarios, se sirvió la comida a los conductores y además cada uno de ellos recibió una manta, una bufanda y una mascarilla protectora. El obispo explicó que en el día de Navidad los cristianos celebramos que Cristo nació como un niño pobre. Por eso querían compartir su amor con estos trabajadores que, con lluvia o con sol, se esfuerzan por servir a la gente más corriente. Lo vamos a contar en media hora, en el espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de arrancar. Vamos a estar contigo aquí en COPE hasta las 3, las 2 en Canarias.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez, en compañía ya del migdia de COPE Lleida. Avui dimarts 5 de gener del 2021, pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Avui vigília de festiu, demà dia dels Reis Mags, dels Reixos. Avui ja saps que no hi haurà cavalcada, ni aquí, ni a cap lloc, almenys de les cavalcades que teníem, que estàvem acostumats, eh? Evidentment, la raó és evident. Encara hi ha gent que necessita que li expliquin que no es pot estar en grup, ni al carrer, ni no al carrer. És a dir, la distància física, que això ens ho recorden des del mes de març de l'any passat. Distància física, val? Que corri l'aire entre les persones. Metre i mig, 2 metres, si pot ser. Encara que estiguis al carrer. La mascareta, rentar-se les mans, la higiene, etcètera, etcètera, no tocar les coses, i si entres en un lloc tancat, evita les aglomeracions. Les aglomeracions és a partir de 10 persones, i ha d'estar el lloc ventilat, etcètera, etcètera. Per això no es fan les cavalcades. Hi haurà una cavalcada express que recorrerà els carrers aquesta tarda de Lleida, però que, evidentment, no es diu per on passarà, perquè la gent no baixi al carrer, que és el que es vol evitar. Que és que, al final, ens ho han de dir tot, ens han d'explicar tot, coses que ja hauríem de saber. En fi, 3 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, avui hem tingut 3 de mínima, busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida intervals ennuvolats al Pirineu, sense descartar algunes precipitacions febles i disperses en forma de neu amb la cota sobre els 300 i 500 metres. A la resta predominaran els cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes previstes de 7 graus a Lleida capital, de 6 a Balaguer, de 5 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 0 graus a Viella. I si parlem del vent, continuarà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats, tot i que a primeres hores no es descarten boires a la depressió i a últimes augmentaran els núvols al cel. Per últim, demà les temperatures diurnes presentaran lleugers canvis amb màximes que seran de 7 graus a la Seu d'Urgell, de 4 a Lleida, capital i a Balaguer, també de 4 a Tàrrega i finalment de 2 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem un repàs ràpid a l'actualitat informativa del dia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa en la que hem de començar parlant de les reserves al Banc de Sang. A Catalunya tenim reserves per a 5 dies, el qual, això ja passa normalment, després de dates de Nadal, però que a més aquest any està agreujat pel tema de 1. Malalts de Covid-19, que alguns necessiten transfusions, i 2. Que hi ha hagut menys donacions, doncs el Banc de Sang del 8 al 15 de gener tindrà en marxa la marató de donants de sang. Necessiten unes 10.000 donacions per remuntar les reserves després d'aquestes dates de Nadal. A Lleida pots anar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on hi haurà totes les normes de seguretat sanitàries. Per tant, és segur donar sang i, a més, és necessària. Amb dades econòmiques o laborals, l'atur ha pujat amb 551 persones a la demarcació de Lleida al desembre i la xifra de desocupats s'ha situat en 26.556 persones. A partir del dia 7 i durant 10 dies tindrem confinament municipal. A més, comerços tancats el cap de setmana, sempre que no siguin essencials, i d'altres normes. Són unes mesures que el comerç de Lleida considera terribles i que alerten que els estan escanyant. També els hostalers del Pirineu alerten que aquest nou confinament municipal suposa un cop fort a la seva salut econòmica, però que la majoria de la gent, i ho sé perquè envieu missatges i pregunteu, jo sempre he dit el mateix, des del mes de març, a la ràdio pràcticament som un centre d'informació del que es pot i del que no es pot fer. És curiós. Jo puc fer això? Què costaria de cada vegada que es dicten unes normes que siguin fàcils? És que sembla que ens agradi complicar-nos la vida. Donem unes normes i automàticament hi ha les 40.000 interpretacions. Això, part de culpa la tenim les persones per intentar fer el que ja sabem que no s'ha de fer, però anem a veure si trobem la manera de poder-ho fer i que o sigui legal o pràcticament sigui il·legal i no en puguin dir res. O sigui, hi ha una part que tenim la culpa nosaltres i una altra part els qui les escriuen. Perquè, escolta, si has de dir blanc, digues blanc. No un gris claret que s'assembla al blanc. Escolta, si és blanc, és blanc. És així. Per exemple, coses que pregunta la gent. Les mesures entren en vigor dijous. Si algú marxa dimecres amb una segona residència, demà, pot seguir allí fins al cap de setmana? Doncs sí. És una de les excepcions. Es pot tornar al municipi més al teu municipi de residència més enllà del dia 7. Per tant, la gent que està encara en una segona residència pot tornar encara després del dia 7. La gent de pobles molt petits, això afecta sobretot a l'Alt Pirineu i Aran, que no tenen botigues o forn de pa, poden moure's del seu municipi, encara que estiguem en un confinament municipal? Doncs sí. Si alguna localitat que no disposa de productes, es pot anar al municipi més proper. Amb comerços, les botigues de mobles o d'electrodomèstics es consideren essencials i, per tant, podrien obrir el cap de setmana? No. No entren dins de l'excepció prevista. I les llibreries poden obrir el cap de setmana? Doncs sí, sempre que venguin premsa, que es considera un producte essencial. Si no venen premsa, no. Els restaurants de les àrees de serveis de carreteres poden servir per emportar-se en l'horari d'obertura de bars i restaurants, i si pot consumir dins, sigui l'hora que sigui, doncs només poden donar servei als professionals del sector del transport fora de l'horari d'obertura establert. A nivell d'espectacles, si tinc entrada per anar al teatre però és en un altre municipi i puc anar, ull, que això és important, doncs no. Això ho han dit des de Protecció Civil, almenys avui. Si els comencen a caure les crítiques, ja sabeu que després les normes les fem a mesura. Però hores d'ara, no. No, no, no. No és una de les excepcions per saltar-se el tancament municipal. Els centres comercials, això no ens toca a Lleida, perquè pràcticament no en tenim, estan tancats, però els cinemes que hi hagi dins sí que poden obrir. I es pot anar a un altre municipi a fer esport? Sí, només si és individual. I sempre que siguin limítrofs els municipis. Si no, tampoc. En fi, aquestes són algunes de les preguntes que generen aquestes normes. A nivell de xifres, han pujat a 156 els ingressats per Covid-19, estàvem a 150, per tant han pujat 6. A la UCI han baixat 3, de 16 a 13. Al Pla de Lleida, a hores d'ara, el risc de rebrot està a 421 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia a U20, la mateixa velocitat de reproducció de la malaltia U20 també a l'Alt Pirineu i Aran, però el risc de rebrot és molt més elevat, a 935, i a nivell de Catalunya el risc de rebrot és de 552 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,45. És alt, és força alt. Fem una pausa i parlem de gastronomia, va.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido, ¿eh? Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia i sent els dimarts ja saps que el que fem tot seguit és parlar de gastronomia, un espai que, bueno, mirant els missatges i els comentaris que ens heu estat fent les darreres setmanes, els darrers mesos, de fet, cada cop ve que interessa més, que us agrada això de que coneguem persones i projectes, que coneguem a la persona, però també al projecte que hi ha darrere d'aquestes idees. De vegades boges, o boges en el seu naixement, perquè després es consoliden. I de totes aquestes persones que anem coneixent cada dimarts, l'artífex, el que ho fa possible, perquè al final això és així, jo no en conec a tantes de persones, i menys d'aquest mundillo, és el nostre sommelier, que és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Què tal? Bon any.
Bon any, sí senyor. Estem al 2021, eh? La veritat que teníem ganes de que arribés el 21, però de moment no hem notat massa canvi, al contrari, potser diria.
Bueno, jo crec que sempre parlem de lo mateix, no? Però al principi...
Sí, sempre sí, parlem de lo mateix.
Hem de ser conscients i hi ha noves restriccions a la província, a Lleida, a Catalunya, llavors, hòstia, jo crec que hem de fer les coses amb el cor.
Clar. Hem
de pensar clar. Que tot el de l'any passat no s'ha d'oblidar i ens ha d'ensenyar a ser millor persones.
Uh-huh.
I bueno, intentar ser feliços, però sobretot fer les coses amb el cor i que esperem que això pues, s'espavilarà i que tornarem no a el que ja teníem, perquè això serà mai serà igual, però
clar.
Pues, aixecar-nos amb aquella sonrisa que jo crec que ens hem aixecat avui, no? Que és un dia xulo, no?
Clar. Jo estic convençut, ho estic dient tots aquests dies, que el 2021 cada vegada serà millor. És a dir, poc a poc, això sí, però cada vegada anirem a millor. Ara, el parèntesi el poso el mes de gener, Felip, el mes de gener. Jo crec que quasi bé el podríem posar el 2020, per entendre'ns,
Sí, la veritat que sí.
Doncs estem al 2021. Nosaltres, a l'Espai de Gastronomia, seguirem l'estil, el que hem estat fent aquests darrers mesos. És que sense voler farà 10 mesos, Felip? Poca broma,
Ha passat volant, la veritat és que sí.
Bueno, ha passat volant, ara, si tu mires de lluny, a moments ha anat molt lent tot, En fi.
El dia 5 del 21 ha passat superràpid.
Sí.
Si donem una setmana enrere és horrible.
Estic totalment d'acord. Felip Urbano, sommelier, escolta... el Felip Urbano ja sabeu que és sommelier, però que a més està estudiant per ser sake sommelier, que ell va fent els exàmens i va passant titulacions o cursos de tot això. El sake, ja sabeu que és aquesta beguda japonesa, del qual ja n'hem parlat unes quantes setmanes i vam arribar a la conclusió que en general, ara generalitzo, la societat no en tenim ni idea. O sigui, és per dir-ho clar i català, per entendre'ns. No en tenim ni idea. És a dir, el que ens havien venut, el que ens deien que ho era, resulta que no ho era, i a partir d'aquí ens hem pensat que era una cosa que no és. En fi, vull dir, equivocats total. I per això nosaltres, de tant en quant, et parlem de sake, primer perquè com a coneixement, segon, perquè el Felip... Com molta gent que m'ha entrevistat, Felip, un cop ho vas provar i et vas adentrar una mica en la història del sake, et vas quedar enamorat?
És una cosa que cada dia aprens coses noves. Fer maridatges a casa amb aquesta beguda, que per mi és meravellosa, és arribar a punts que potser ens havien quedat amb el tema del vi i que, hi ha més sortides, no? I realment, llavors, i després... tens convidats com el que tenim avui que estimen tot això i a part aquí a casa nostra, és algo que és, mica en mica intentarem que la gent s'enamori també del sake, que vagi a comprar sakes, que demani pel sake.
Només ens falta anar organitzant tastos, de totes maneres, però bueno, ja arribarà.
Això arribarà.
Escolta, que fa molta estona que el tinc aquí esperant. Humbert Conti, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, bon any.
Bon any, gràcies. Com estàs, Humbert?
Molt bé.
Abans de presentar-te ni res així ja per les braves, escolta, amb el Felip com us coneixeu? Com us heu conegut?
Bueno, pel sake.
Molt bé. A part és la veritat.
Bueno, Humbert, tu tens una empresa que s'anomena Kenso Mediterranean Sake. O sigui, que ja ens dona pistes,
Sí.
Però, claro, ara aprofundirem en tot això, però, clar, Mediterrani i Sake, aquí és on hi ha la originalitat, oi? Aquí és on hi ha la història.
Sí, nosaltres estem al Delta de l'Ebre i llavors, la meva dona ve de família de Roser, quarta generació.
Quarta generació, quasi res.
Sí, quasi res, sí. I la idea va ser una mica, ella em va presentar tot el que era la cultura rossera de la zona, del Delta, i ja a mi m'agrada molt la gastronomia japonesa, i al final va ser com una fusió de les dues passions. I l'objectiu de Kenso, no?, va ser com anem a innovar amb la cultura rossera, no? És a dir, tenim una gran cultura rossera, però és una cultura rossera jove. I, clar, i ens vam inspirar en cultures arrosseres mil·lenàries, que al final tot l'arròs ve d'Àsia, no? I llavors, ens vam inspirar molt al Japó, perquè, curiosament, vam veure que havia més similituds amb la nostra cultura rossera de la que ens podem imaginar, i el primer projecte que ens va venir al cap va ser el sake. I va ser una mica com explicava el Felip, és a dir, ens vam atrevir un dia a un restaurant que ens oferissin un maridatge amb sake i vam al·lucinar, perquè el que estava explicant, no? Jo també tenia el prejudici que el sake era una beguda molt més alcohòlica, molt més potent, no? I no t'imaginaries estar maridant unes ostres, el que ens van fer...
Per exemple, sí.
Sí, sí, amb sake, i que ens va trencar tots els esquemes, però a part és que ens va encantar, vull dir, em va semblar una beguda total, i vam dir, ostres, això és el projecte que estàvem buscant amb el... per fer amb el nostre arròs, no?, amb l'arròs del Delta.
Clar, això estem parlant de l'any 2015.
Sí, bueno, aquest moment és 2008.
Ah, 2008, 2008.
I el 2015 va ser, bueno, ho has dit bé, el 2015 va ser quan vam sortir al mercat, és a dir, entre 2008 va ser la idea fins 2015, bueno, per poder aprendre a fer sake,
sí,
jo
sí,
vaig
sí,
anar
sí.
a Japó a fer sake, bueno, intentar fer sake cada dia més litros, fins que al final ens hem llançat al mercat el 2015.
Clar, us parlo del 2015 com a data... perquè fixeu-vos, ben entrat el segle XXI, és el primer sake fet a Espanya.
I el segon d'Europa.
Sí.
O sigui, ho dic perquè estem parlant del 2015, fa quatre dies, ple segle XXI, amb un món globalitzat des de fa molts i molts anys, doncs escolta, el primer sake que s'ha fet a Espanya l'ha fet l'Humbert i va ser fa entre 5 i 6 anys, aquí al Delta de l'Ebre, o sigui, aquí a Catalunya, i com bé diu el Felip, el segon d'Europa. O sigui que veig que és molt desconeguda encara aquesta beguda,
Moltíssim, moltíssim. Nosaltres érem conscients de que estàvem sent molt, molt pioners i que, bueno, que el sake tenia el repte de que s'havia de presentar, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, al final, al haver sigut els primers, jo sempre dic que té les seves avantatges i els seus inconvenients.
Clar.
Les seves avantatges és que, bueno, doncs hem passat a ser bodega de referència, a l'inconvenient és això, que has d'educar un país
sí.
tot sol, no?
Escolta,
que al final...
Humbert, vosaltres, el sake es pot fer... O sigui, només hi ha una manera de fer sake o n'hi ha més d'una?
Bueno, aquí és l'embolic, perquè, clar, sake, en japonès, si ho traduïssim literalment, vol dir alcohol. Llavors, clar, és com si tu vas a un bar i demanes alcohol.
Clar,
et poden treure molt tipus de begudes.
Sí.
Llavors, el sake originalment era un fermentat de l'arròs, el que seria que s'ha traduït moltes vegades com a vi d'arròs, perquè al final era una beguda molt similar al vi. El que passa que... Que, bueno, la paraula tècnica correcta de vi d'arròs seria junmai, que vol dir pur d'arròs.
Caram.
Llavors, entra a ser una beguda molt similar al vi, perquè és una fermentació alcohòlica, et dona una graduació alcohòlica de 14 graus i et dona unes sutileses i uns aromes que van molt bé dintre la cultura al maridatge.
Clar, vosaltres la matèria primera ja la teníeu.
Exacte. Sí. Llavors... diguem-ne que el problema del sake és que això era el sake original, però el sake a la que es va anar evolucionant van anar començar a aparèixer sakes industrialitzats on l'alcohol no venia de l'arròs moltes vegades, inclús l'alcohol era com de relleno per fer un sake molt industrial, molt més fàcil de beure, i per desgràcia aquest tipus de sake és el 80% del mercat. És a dir, que el normal és que si has begut sake és que hagis begut un sake que l'has trobat molt alcohol.
Clar, aquest és el problema. Aquest és el gran problema, que moltes vegades tens només una experiència amb el sake i és aquesta. A més, jo ho sento, una de les coses que crec que hem d'haver après aquest 2020 amb el tema de la pandèmia és que, evidentment, tots els processos industrials són per afavorir, doncs, arribar a molta més gent. Però la industrialització excessiva amb el tema del menjar i del beure... per mi és contraproduent. A més, els resultats que ofereix sempre són inferiors al carinyo que, per exemple, li pugueu destinar a vosaltres, a casa vostra.
Sí, totalment d'acord. De fet, totes les categories han d'existir, no? Perquè jo crec que quan més tipus, en el cas del sake, més tipus de sake, amb més gent arribarem. El que passa que el problema, concretament aquí, és que faltava un bon sake a bon preu, no? Ens trobàvem que havia aquest sake més industrialitzat que la gent el provava i ja quasi descartava el sake com a beguda per maridar, i després ens trobàvem sakes molt premium que eren molt cars i que realment costaven molt que arribessin al gran públic, no? Clar, jo sempre dic, no? Tu quan comences amb els caves, no? Doncs comences, doncs vas pujant mica en mica, no?
Clar. Escolta, Humbert, vosaltres, a hores d'ara, quina producció teniu?
Mira, aquest any, malgrat la pandèmia i tot, hem fet 15.000 ampolles.
15.000 ampolles. I sí, es queden totes a Espanya o esteu exportant?
No, no, anem, o sigui, el nostre mercat principal és a Espanya, però anem, però diguem-ne que la nostra intenció és vendre a Europa. Aquest any sí que estem venent per Europa. Just aquesta setmana hem venut a Dinamarca, també solem vendre a França, Alemanya, Itàlia, i també hem venut a Hong Kong. No sé, que clar, tots aquests temes, diguem-ne, que ara s'han quedat una mica més...
Bueno, sí. No, et volia preguntar si des del Japó tenen demanat, us ha arribat algun contacte, de dir, escolta, el volen provar.
Bueno, sí que n'hem venut.
És curiós,
el que passa que, clar, nosaltres al Japó l'hem venut com a exòtic. És a dir, curiosament, en restaurants espanyols i catalans que tenen com a...
clar,
no? Sí, vull dir que té molt sentit, però clar, diguem-ne que nosaltres al Japó no som competitius, perquè entre les empreses d'enviament, som artesanals, doncs ens tenen com a novetat. Mm.
Espera que parlo amb el meu sommelier de capçalera, perquè, Felip, tinc una foto aquí teva, amb una foto i amb una ampolla de l'Humbert, del Kensho Mediterranean Sake. O sigui, entenc que l'has obert o no?
Sí.
Ah, vale.
Hi han dos. Una és un sake amb sparkling, amb gas, amb una fermentació, vale, que genera el gas carbònic, i una mestració amb jutus, que fa l'Humbert, amb jutus de València, i és una cosa molt fresca, més fàcil de beure, amb una ració alcohòlica més baixa de l'habitual, que són 4 graus, vull dir que està superbé. I l'altre sí que és un Junmai, i també un tema com a aclariment, el sake, que és el que diu l'Humbert, la traducció seria alcohol, però si nosaltres li volem dir el nom del sake, seria Nihonshu. Nihonshu és realment el que seria... Per demanar un sake hauríem de demanar un Nihonshu, no un sake. El sake és alcohol.
Ja.
Llavors, clar, doncs és això... I el sake de l'Humbert, pues sí. L'altre dia, que ja li vaig passar la foto, vaig fer un maridatge amb un tartar de tonyina.
Ah, caram.
Sí, bueno, espectacular.
Bueno,
evidentment, no només hem de pensar el sake amb maridatges de peix o coses així de més japos, eh?
Ja.
Podem fer maridatges amb moltes coses, també.
No, jo per això ho pregunto al meu sommelier. Humbert, escolta, què espereu d'aquest 2021?
Bueno, esperem a... Nosaltres, malgrat tot, anem mica en mica, anem creixent, som petits, i on seguim la mateixa línia. Nosaltres el que sobretot ens agrada molt i ens ho passem bé és anar traient nous... A part d'anar creixent, és anar traient diferents tipus, perquè ens agrada que tothom provi molts diferents tipus de sake. A part, ja fem diferents productes de sake, ja fem miso, salsa de soja... És a dir, el que anem fent és, hem desenvolupat, hem après a fer fermentats japonesos, i el que intentem anar fent és diversificar, no?
Molt bé.
I per això el Felip, no?, s'ha provat amb Yuzu, que és un, ha sigut de les primeres persones en tastar-lo, perquè és una beguda que, bueno, té pocs mesos, i o sigui, perquè sou una idea, ara ja tenim un sake, almenys alcohòlic, que és el de Yuzu, que té 4,2 graus, i inclús tenim un sake de 30 graus. És a dir, perquè veieu, vull dir, l'abanic és enorme. Llavors, el nostre objectiu és fer sake per tots els públics, no?
Us dono la plana web www.kenshosake.com, tot junt, kenshosake.com, que per cert, Humbert, Kensho, què vol dir?
Sí, moltes gràcies, perquè a mi és un nom que m'agrada moltíssim. Trobo que és molt maco, que vol dir descobreix la teva natura.
Oh, caram.
Sí. Bueno, i diguem-ne que per mi té doble significat, no? Perquè és descobreix la teva natura, en sentit, descobreix la natura del delta, perquè a nosaltres ens agrada molt que, per exemple, tenim el celler, rebem moltes visites, seguim el celler, seguim els camps d'arròs, volem que la gent descobreixi a l'entorn on estem. I a part, per mi, també descobreix la meva natura, no? Perquè a mi si em preguntes fa 7 anys que acabaria fent sake, pues, no m'ho esperava, no?
Clar. A més, vosaltres, l'arròs que feu anar és del Delta de l'Ebre, evidentment. Sí. A més, ho feu de manera ecològica,
Sí, tots els nostres productes són eco.
Molt bé. Bueno, jo, alguna altra persona que ens escoltés diria, bueno, és que això és el futur, jo discrepo amb això, això hauria de ser el present, no el futur ja. Ja hem tingut tants avisos amb el tema de la sostenibilitat i de l'ecologia que això hauria de ser el present, però el present immediat. Per tant, ja no ens hauria de sobtar trobar persones com l'Humbert que aposten per tractar-ho de manera ecològica, però malauradament encara el dia a dia doncs ens hi hem de fixar, perquè no és així ni molt menys.
Sí, cara, així com a tema que crec que també és molt important, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, vale, va ser declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO.
Sí, senyor. Sí.
Estem parlant d'un entorno on té la cura a l'Humbert, que és, bueno, magnífic, que és únic a la part que tenim aquí, no?
Llavors, que bé que ho has dit, la cura. La cura que ja sabeu que... No, és quasi bé l'únic que m'he recordat que vol dir celler en japonès,
Sí.
Bueno, celler de sake, Sí. Bueno, ho recordo perquè, clar, jo sí, perquè tu m'ho vas recordant, però igual algú ens escolta i diu, bueno, ara què diuen? No, és això, és el celler. En fi, Humbert, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Igualment, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres una estona.
A més,
per començar l'any amb força.
Clar que sí, no, i a més sempre dic el mateix. O sigui, la persona i la seva història és important, però en molts casos, i en el vostre jo crec que també, el projecte, el vostre projecte, el que hi ha al darrere, és interessantíssim. Els podeu seguir, jo us he dit, www.kenshosake.com. Els podeu anar seguint, tenen un munt de productes ja, i val la pena. És un projecte molt interessant que ha passat aquí, a casa nostra, aquí mateix, al Delta de l'Ebre, que són el primer d'Espanya, el segon d'Europa, i que, per tant, de vegades ens n'anem a l'altra punta del món a buscar no sé què, i una cosa tan excepcional la tenim al costat de casa. Humbert Conti, una abraçada, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Fins aviat, una abraçada.
Humbert, cuida't molt. Nos veiem aviat,
Sí,
campai.
Bueno, tu has tingut ja ho has dit, l'oportunitat de tastar aquests productes, des de l'inici, o des d'abans de que surtin,
És el que ha dit l'Humbert, vaig ser dels primers en tastar amb Sparkle, i de veritat que ho recomano.
Com et cuiden,
Sí, estic molt content. Dels col·laboradors que tenim a la ràdio, estic molt content, la veritat.
Molt bé.
Si després tornes a dir la pàgina web, però si la gent vol comprar, perquè per iniciar-se, no és el sac original, perquè porta una maceració de yuzu, que és un cítric japonès també, però
a veure,
començarem a tastar una miqueta el que podria ser, perquè ens agradi el sake, perquè li dona un punt cítric diferent, més fresc. Llavors, a partir d'aquí, la mida són 33 centilitres, que no és la mida original d'una botella de sake, però jo crec que per iniciar-se, si lo poden trobar, és magnífic, aquest sake amb gas.
Doncs això és paraula del sommelier. Per tant, almenys en aquesta temàtica no ens ha de quedar cap mena de dubte. Felip Urbano, que hem començat l'any perfectament bé, per tant, això vol dir que, ja sabeu, el que bé comença, bé acaba. O sigui, hem començat aquest 2021... parlant de sake, però amb aquest projecte tan original i espectacular, la veritat és que m'ha agradat moltíssim.
Molt.
Ganes de que s'acabin els confinaments i històries per poder agafar un dia el cotxe i anar a conèixer l'Humbert i conèixer el seu celler. I bueno, ja en parlarem quan es pugui fer tot això.
Això estava pendent, però amb les noves restriccions
ja.
Serà superdifícil. Bueno, però encara ens imaginem, sempre pensem en que passem per la vinya, que per mi és preciós, hòstia, és espectacular, però hem d'imaginar el mateix amb Arrozales.
Que sí, que sí.
Crec que és una experiència brutal, també.
Per això t'ho dic, a més ens cau molt a prop. És una altra manera de... Bueno, redescobrir, no, perquè ja el coneixem, el Delta, però descobrir territori a casa nostra. Felip Urbano, una abraçada, gràcies.
Cuida't molt, gràcies.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Avui parlant de sake, quasi bé se'ns va alçant al cel. 21 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, estàs amb la sintonia de COPE Lleida i ja saps que ara ens arriba la tertúlia dels polítics, que ja ho sé que és vigília de festiu, però és un dia laborable normal. Fa de mal dia, això de dia laborable normal, quan han sortit les xifres de l'atur i a Lleida es calcula que aquest 2020 han perdut el lloc de treball fins a 6.000 lleidatans, que se sàpigui, perquè després ja sabeu que tot això dels ERTOs i aquestes històries no se sap com acabarà tot plegat, eh? Per tant, són xifres que les hem d'agafar amb pinces. En fi, obrim la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre. Avui, per part de Ciutadans, està amb nosaltres la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any a tothom.
Bon any, Maria. També està amb nosaltres, per part del Partit Popular, la Marisa Chandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon any, Marisa, per cert, també.
Bon any a tots i tant. I bons Reis.
Per part de Junts per Catalunya ens acompanya avui el Sergio González. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i bon any a tothom.
Igualment. Ha excusat la seva presència avui la Helena Ferre, del Comú de Lleida, tant l'Ignasi d'Esquerra com a la Carme Valls del PSC, suposo que es connectaran ara o no, bueno, ja ho veurem, perquè és un dia així estrany. Déu-n'hi-do, que semblava que no havia de passar mai tot el tema de les festes de Nadal, quan parlàvem a veure si podíem ser 6, si podíem ser 10, 2 bombolles, 3 bombolles, demà dia de Reixos i passat demà ja s'ha acabat tot. S'ha acabat tot i tenim les xifres que tenim, però és que passa molt ràpid tot plegat,
Doncs sí, la veritat és que el temps vola, no? I com molt bé deies, doncs hem passat els Nadals com han pogut, evidentment amb família i poqueta cosa més, perquè no, doncs perquè la situació no ho permetia, i ara, bueno, ens trobem amb aquestes noves restriccions, aquests 10 dies a partir del dia 7, que evidentment són una estocada pues, sobretot al comerç, no? Uh-huh. Vull dir, és evident que el comerç és el que més sortirà perjudicat i clar, tornem a estar amb el mateix, no? Que aquí s'ha de valorar tant el tema sanitari però també el tema econòmic, que la veritat, després de veure les xifres d'atur i el que ens espera, és molt preocupant tot el que ens ve a sobre.
Les restriccions comencen el dia 7. Bueno, ja que no ho han fet quan tocava, doncs ho fem ja l'endemà de Dia de Reis, ja per un dia no feia falta, però les xifres aconsellaven fer-ho avui, ahir o fa 3 setmanes, però és igual, comencen el dia 7, del 7 al 17, durant 10 dies. Com ha dit el doctor Argimon, no són per arreglar res, només són per frenar la pujada, ni tan sols esperen que baixi, sinó que deixi de pujar. Per tant, reitero, és que les xifres són preocupants i a mi el que em dona la sensació és que la societat en general, no parlo de persones concretes, sinó la societat en general, ens hi hem acostumat a viure així. És a dir, bueno, sí, em diuen que hi ha un munt de positius cada dia i morts, però mentre no em toqui a prop, és com d'altres històries a la vida, mentre no em toqui a prop, doncs no n'acabo de ser conscient, perquè mira, jo més o menys he fet la vida i no m'ha passat. I si m'ha passat, a vegades, la majoria dels casos ha sigut asimptomàtic. I aquesta sensació de perdre-li la, no la por, sinó el respecte al virus, jo crec que és preocupant i que ens ha portat on estem ara.
Sí. Sí, efectivament, bueno, com deia també la Marisa, tot passa, sembla que passa tot molt ràpid, però també sembla que estem al dia de la marmota, no? Sempre
sí,
que tornem a començar, efectivament, no? I, bueno, només potser dir que quan els que ens governen doncs perden la vergonya, potser també el que obeix perd el respecte, no?, davant de les coses, una mica el que comentaves tu ara, Ricard,
sí.
Que efectivament la gent, potser és el cansament, no?, de totes aquestes mesures, aquesta improvisació constant, aquests canvis de criteris, entre cometes, no? Obrint determinades dades, des del pont de la Puríssima ja tot això es va repetint, i des de luego el que més preocupa és el sistema sanitari, no? O sigui, que no torni a col·lapsar. Tot el que és l'assistència sanitària, el tema de les UCIs, el tema hospitalari, és aquí on hauríem de posar el focus. Efectivament, podem tenir molta autorresponsabilitat, però si el que és el grup, quan parlo de grup, parlo de societat en general, ¿vale?, no hi ha una responsabilitat, o hi ha precisament una manca de responsabilitat social, que aquesta és la que preocupa, doncs poca cosa podrem avançar en aquestes restriccions, ni de 10 dies o de 15 dies, sí. Ho podem estar així tot el mes de gener, tot el mes de febrer i fins i tot, o sigui, no sé, no? Fins a la primavera de l'any que ve. Certament aquests nous confinaments per el tema econòmic de Lleida seran fatals, però és que, vull dir, les decisions s'han pres mal des d'un inici, o sigui, no des d'ara, sinó des d'un inici, i ara llavors anem a remolc de tot el que està succeint.
Mm-hmm. Deixa'm que saludi la Carme Valls, del PSC, que s'acaba d'incorporar. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Perdoneu pel retard.
Que sense saber-ho, ja, quan t'has connectat, has dit, ja parlen del tema.
Sí.
Ja parlen del tema. De veritat, bueno. que un està molt cansat també, però és que tot gira al voltant d'això, eh?
Doncs que la nostra vida, no, Ricard? I gira... Ara, qualsevol cosa que fem, la fem pensant què és el que podem fer, què és el que no,
sí, sí, sí.
I què és el que ens envolta, no?
Uh-huh. Sergio González, mira, que avui no estava preparat això, però ja que tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida avui a la tertúlia, et volia preguntar sobre... bueno, jo he vist a les xarxes socials el tema de la foto del Barris Nord amb l'espectacle de la Factoria dels Reixos, que s'està duent a terme des del passat dia 2, juntament amb una foto del Força Lleida jugant al mateix pavelló o del club de bàsquet Pardinyes, i la gent preguntant-se quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra i per què en una hi pot haver públic i a l'altra no. Et volia preguntar, Sergio, des del teu punt de vista de regidor d'esports, si creus que l'esport no està tractat com hauria d'estar amb aquesta pandèmia, sobretot en aquestes darreres setmanes.
No, està claríssim. Vull dir que no està tractat com s'hauria de tractar, no? Vull dir que hi ha moltes contradiccions, no? Per mi, vull dir, perquè al final vull dir, puguem fer un espectacle dintre de les mateixes instal·lacions en les quals es pot fer un event esportiu, doncs no té cap sentit, no? Que al final amb un públic entra públic, amb un altre no. Que al final la instal·lació ha estat preparat tant per uns com per uns altres, no? Vull dir que és normal aquesta reivindicació que pugui tindre ara mateix el Força Lleida, que no pugui tindre aquesta entrada de públic, no? I és molt normal, vull dir, també no puc arribar a entendre aquestes contradiccions que hi ha, no? Vull dir, perquè al final quan parlem d'un 30% amb una instal·lació esportiva, penso que les tenim prou de preparades, vull dir, per donar aquest servei. La veritat que tornem a castigar una altra vegada, vull dir, el tema de l'esport aquí a la nostra ciutat.
Sergio, l'Ajuntament de Lleida tindria potestat per dir, escolta, no, jo els partits del Pardinyes o del Força Lleida autoritzo l'entrada públic o no? Que no sé com està ara això, eh?
No tenim aquesta protestat, vull dir, perquè en un inici nosaltres vam fer la consulta al Procicat, no? Vull dir, nosaltres enteníem que sí que podíem entrar un 50% de públic, però sí que és cert, vull dir, que des del Procicat es va negar aquesta entrada, no? Vull dir, aquesta publicació última que hem tingut al DOC, vull dir, que també feia referència a l'entrada de públic, i nosaltres pensem que sí que tindríem l'oportunitat de l'entrada amb un aforament limitat. Però és cert que aquest dematí també hem fet aquesta consulta i la veritat que ens diuen que ha de ser tot sense públic, i perquè això també ve de... Al final, Força Lleida, vull dir, té la protestat com a club, val, professional, que depèn sempre del Procicat, no? I en aquest aspecte, vull dir, no podrem tornar a tindre públic als partits.
Bueno, i ni a curt termini, eh?
Ni a curt termini, en un principi, la veritat que és un tema greu, no? Vull dir, perquè ells també depenen molt de les entrades del públic, no? I els propis patrocinadors també, doncs, vull dir, el que no puguin tindre aquesta presència dintre del pavelló, doncs, la veritat que és un tema bastant greu.
No trobeu en falta unes normes clares ja d'una vegada per part del Procicat? És a dir, escolta, pues si la cosa està negra, doncs jo et dono una norma i és crua i dura, però i ja està, sense excepcions, i lletra petita, i rebuscat, i això no es pot fer, però així sí, si és una obra de teatre, sí. Escolta, que això ja ho vam parlar ahir a la tertúlia d'esports, em sembla molt acertat, l'espectacle que s'està duent al Barris Nord, el qual no treu que des de l'àmbit de l'esport es digui, escolti, però si és que nosaltres també fem un espectacle, per entendre'ns, amb 10 actors, que són 10 jugadors de bàsquet, dic en aquest cas, els camps de futbol, a més, entraria el mateix tema, perquè a més és a l'aire lliure, per tant encara és més. Jo, després de 10 mesos, ja començo a trobar en falta normes clares. clar i català. Escolta, això sí i això no. Sense excepcions, sense matisos, sense aquelles maneres en les que pots buscar la manera on ho faig i m'escapo, si és legal. El Procicat està responent preguntes cada dia d'aclariments de la gent que no sap el que ha de fer i el que no pot fer. 10 mesos després, encara no sabem donar unes normes clares, d'aquelles de que no hi ha segona interpretació aquí. És així. Això ho trobeu a faltar? Marisa, per exemple, que demana la paraula.
A veure, Ricard, és que jo crec que aquest és el gran problema, no? Que el ciutadà de peu, doncs, no sabem ben bé què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer. És canvi de criteris cada setmana, cada 10 dies, amb hores. Llavors, o sigui, anem perduts. I després hi ha un altre tema que trobo a faltar, que és la vigilància, no? És a dir, tots hem de ser autoresponsables i crec que la majoria de ciutadans ho som, però per aquells doncs, que no compleixen les normes, que se salten a la torera les restriccions o les mesures, doncs s'ha de ser molt més contundent. O sigui, no podem veure aquesta festa que s'ha estat fent durant no sé quantes hores...
Bueno, sí, aquella... La rave.
Sí, a veure, i els Mossos d'Esquadra mirant-se. Jo crec que això és que de veritat. Després volem que la gent compleixi. I després, a veure, és que clar, és normal que els comerciants, el sector de la restauració, que la gent estigui enfadada quan veuen coses com aquesta, no? O sigui, els primers que han de donar exemple són els governants, i en aquest cas no ho estan, no ho són. Uh-huh. Podríem entendre, no?, que la primera onada doncs hi hagués, que era una situació complicada, que no l'havien viscut mai, però és que després de 10 mesos, és el que dius tu, doncs penso que ja s'hagués pogut aprendre alguna cosa, no? I, per exemple, també amb el tema de les vacunes. Quanta gent s'ha vacunat a Catalunya?
Vull dir, a veure... 10.000 vacunes, a hores d'ara.
Ja sabien que necessitaven neveres, però és que això fa molts dies que ho sabien. No li donem ara la culpa al Brexit, home.
Sí, 10.475 vacunes, que és la primera dosi, que recordeu que perquè sigui efectiva són 2 dosis, que no es donaran fins de, me sembla, al cap de 3 setmanes, o sí, em sembla 3 setmanes, i després la vacuna no és efectiva fins al cap de 3 o 4 setmanes més. És a dir, la vacuna no ens arreglarà res, ni al gener ni al febrer, ni molt menys. Parlo del tema de positius, el tema d'esperança, evidentment sí. No sé si m'havia demanat la paraula la Carme.
No, sí, jo a veure, dues coses. Amb el tema aquest de la informació com ens arriba, jo crec recordar, Ricard, que l'última conversa que vam tindre, l'última tertúlia, ja vam parlar del
tema
de la comunicació, perquè és cert que la comunicació no arriba com hauria d'arribar, és cert que no hi ha unes normes que ens aclareixin què és el que podem fer, què és el que no, què és això d'anar a veure allegats, què és això de segones residències, què és això de moure's. Jo, és veritat que vaig anar a això, o sigui, si tenies reserva d'hotel te podies moure, si no tenies nom, bueno, no sé, la veritat tot una mica, en una altra circumstància diríem que fa riure, evidentment riure no en fa gens, i quan veus el tema de la vacuna, doncs encara menys, no? Jo aquest matí, com suposo que tothom veiem com se feia el tema de les vacunes a Israel. Veieu la gent allí amb els cotxes, els vacunaven des dels cotxes i tal. I jo també això pensava, t'imagines que això ho féssim aquí? La gent també ho criticaríem, no? Perquè diríem, hòstia, en sèrio que ens hem de vacunar el cotxe? No hi ha cap puesto més, no? Mm. Llavors, bueno, és veritat, no ho fem bé. Jo crec que la Generalitat no ho està fent bé, des del govern central jo crec que tampoc no s'està fent tot el bé que s'hauria de fer, i en general no s'estan fent bé, i per tant, i finalment qui ho paguem som nosaltres, que som la gent que estem aquí, els nostres avis, els nostres companys, la gent, jo ahir estàvem i me deien, hòstia, és que s'ha mort un noi de 50 i escaig d'anys, hòstia, és que no ho fem bé.
És un degoteig, és veritat, això és un degoteig, al final no és només gent gran, que és igual de tràgica, vull dir, jo sempre he defensat que perquè una persona tingui 80 o 90 anys no és ja una sentència de mort, per entendre'ns, és a dir, és igual de tràgic que mori una padrina o un padrí en una residència, que bueno, és un altre tema, perquè no s'han pres les mesures i bueno, ha donat positiu per la Covid-19 que una noia o un noi de 20 anys. Vull dir, evidentment és molt més tràgic de 20 anys, Però vull dir que una persona de 90 anys, si no li tocava, no li tocava per això. Vaja.
Però ara mateix, Ricard, per exemple, al Pallars, no sé què, aquest matí jo llegia un article, o sigui, tenien zero casos. Tu creus que aquesta gent pot entendre per què ells no poden, la gent d'allí, el que té un comerç, el que té un bar, el que té un restaurant, no pot fer res?
Clar, és complicat, perquè com que són normes tan extensives a nivell de
geografia... Sí, però fa quatre dies les normes eren... Tu recordes? Home, el juliol ens van fer un tancament perimetral
sí.
al Segrià comarcal. Doncs, bueno, és que a lo millor potser hauríem de tornar amb això, el que fa bé les coses, doncs que porta una vida normal i el que les fa malament, doncs que estigui castigat, però jo el que no entenc és que zones que no tenen, que tenen zero casos i tal, tinguin que estar tancades com si estiguéssim al mig de Barcelona. Jo no ho entenc.
Clar.
No ho entenc. I jo crec que en aquest sentit la Generalitat ho està fent molt malament.
Maria.
Molt malament.
Sí, bueno, una mica, comentava la Carme, no? Jo és que penso que és, si tot és lamentable, jo crec que la paraula és lamentable com s'està portant a terme o la gestió de tota aquesta pandèmia, no? Però és que partim des del govern central, vale? Ja tenim la clau, no cal insistir, tornar a insistir, tenim un ministre de Sanitat que no sé si fa de ministre de Sanitat a temps parcial o a temps complet, això ara per ara. I bueno, se posava l'exemple del tema d'Israel, no? Bueno, sempre ens anem mirant una mica a veure quins països que ho fan o millor o que pensem que ho fan millor. Primer s'havia parlat de zones d'Europa, de determinats països d'Europa, ara estem mirant a Israel. És que, a veure, l'exèrcit, per exemple, està, per tot el tema de les vacunes, podria fer. El que passa que no tenim unes regulacions clares. Per què? Perquè anem regulant a cop de decret, punt primer, tant des del govern central com des de la Generalitat. Un segon, des del govern central hem tingut 10 mesos o més de 10 mesos per fer regulacions legislatives, que per això està el legislatiu, vale? Amb aquesta pandèmia per poder donar les ordres clares a nivell de sanitat, a nivell de sancions, a nivell de sancions per tot el tema de sancions administratives, llarg, etc. I això no s'ha fet. O sigui, s'ha deixat les comunitats autònomes que cadascuna gestioni tot el tema de les vacunes, tot el tema de les restriccions, etc, etc, i tenim el que tenim. Llavors, mesures quirúrgiques, si no és que ho diguem nosaltres els polítics, és que ho diuen els tècnics, perquè aquí hem de fer cas sempre és als viròlegs, als metges, són les persones enteses, no?, amb això. No, els polítics llavors estan demanant ja mesures quirúrgiques per a tot. O sigui, que s'apliquin mesures quirúrgiques, però és que no hi ha manera. O sigui, anem a cop de decret, setmanalment o quinzenalment, en funció de les dades, en funció dels rebrots o els índexs de rebrots que vagin donant les dades estadísticament per regions sanitàries o per províncies a Catalunya. S'està fent, és el que deia, és lamentable, es fa malament des d'un inici i ens trobem on ens trobem i ens espera tot el mes de gener i ens espera tot el mes de febrer. No vull dir amb això que sigui negativa, no? Però sí que certament jo la llum al final del túnel ni amb les vacunes ja pràcticament no es veu, perquè a més estem a la primera, col·locació de la primera vacuna, però és que falta una segona dosi, no? per arribar al tema de les immunitats, etc. Llavors és bastant complicat aquest tema, però és que no ens hem posat les piles o els polítics no ens hem posat les piles des del minut 1, aquest és el problema.
Sergio González, posa'ns-hi llum. Tens el micròfon tancat, Sergio. Ens queden 3 minuts per arribar a les dues, sí.
La veritat que la llum, queda poca llum per ficar, no? Vull dir, ara està clar, no? Vull dir, tothom parlem de lo mateix. Lo que
queda dient, tota, i... Sergio, queda tota perquè no n'han ficat la llum.
No, jo vull pensar que això al final... Jo no sé si realment és falta de valentia, no? O depèn de decisions al moment que toquen, ¿vale? Perquè sí que està clar, vull dir, sempre parlem, no?, de que, clar, l'economia és la part molt important, no? Vull dir, que està claríssim que sense economia no podem viure, no? Però al final... Jo penso de que n'hi ha molts temes, vull dir, que podien ser evitables 100%, no? Vull dir, si aquest Nadal precisament no tocava doncs fer accions que realment no tocaven o eren evitables, no sé el per què no m'ha arribat a aquest punt de dir, escolta, doncs aquest any no toqui això, tothom ha d'estar a casa, vull dir, hem de ser responsables. No sé el per què no prenem aquestes decisions i avui per avui doncs segurament estaríem molt millor, no? Però, clar, vull dir, ara parlem, acaben reixos, tornem a entrar al confinament, i al final això és el... Sempre té mossegues la cua, no? Vull dir, sempre estàs igual, no? Vull dir, obrim, tanquem, vull dir, el tema de les vacunes. I, escolta'm, accelerem, vull dir, fiquem el que haguem de ficar, però, sisplau, apliquem ja les vacunes, vale? I que portem uns tempos realment que siguin condicionants, vull dir, amb el que estem vivint. I perquè, al final, vull dir... Tot això te crea un malestar, no? Dir, escolta, què està passant? Per què no funcionem, no?
Amb el ritme penso actual, que... Sergio, de vacunació, o sigui, amb un ritme alt, parlàvem d'un any, entre 10 i 12 mesos de vacunar a tothom, o arribar a aquell 80% que diuen de la immunització de ramat, però amb el ritme actual, vaja, que ho hem de multiplicar per 5, em sembla, per arribar-hi. Per tant, o sigui, ja hem de recuperar temps. Escolteu, que estem a punt d'arribar a les dues, que sempre ens quedem sense temps. Per cert, parlant de restriccions, Anglaterra ha anunciat tancament total. Vull dir que Alemanya, que semblava que anaven tan bé i que allí la gent no moria, afortunadament, encara que hi havia contagis menys, ara moren molt més que aquí. Vull dir que al final també és complicat saber... és que la malaltia és molt desconeguda encara a hores d'ara, eh? És difícil de saber què li va bé o què no li va bé. Ens van parlar del fred, ens van parlar de la calor, però jo veig que bueno, és igual, hem tingut problemes amb tot el... Nosaltres aquí a Lleida amb tot, amb calor i amb fred. O sigui, hem tingut problemes sempre. És així. Escolteu, que us portin força coses als Reixos, eh? S'ha d'haver escrit la carta, eh? Per tant, espero que l'hagueu escrit. Feu allò de netejar les sabates
i tot. La tenim preparada fa dies.
S'han portat molt bé tots.
M'ha alegrat molt de veure-ho, Sergio González, la Maria Borrell, Marisa Chandri, la Carme Valls. Moltíssimes gràcies. Aprofiteu demà i dimarts vinent i tornarem normals. Eh? Gràcies.
Gràcies.
Vinga,
a tu.
Adéu. Bon dia. Adéu a tothom. Adéu.
I nosaltres ens plantem ja les dues. Escolta, escriu la carta, perquè clar, si no l'escrius, clar, no et portaran res. S'ha d'escriure, ja. Va, demà festa, però dijous hi tornem a les 12:20, puntuals aquí com sempre. Bon dia de Reixos.